Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, la ràdio pública de Prat. Us parla Immanuel Crespo. Vam arrencar temporada amb l'entrevista a l'alcalde i avui reprenem també les habituals entrevistes als portaveus, en aquest cas amb dos membres dels partits de l'oposició. Per començar, ja ens acompanya Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular. Què tal, com està?
Molt bona tarda.
És el primer programa, senyor Ochoa, de la temporada i durant l'estiu han ocorregut moltes coses, entre elles la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat, amb els suports d'Esquerra Republicana i Comuns. Com valoren des de la seva agrupació aquest acord?
Pues un acuerdo de cargos más que de cargas. Creo que Esquerra ha vendido a la militancia, que no quería ningún tipo de acuerdo para conseguir tener miembros de su partido en cargos de liberados, y ya pues se plantea una legislatura complicada sin ningún pacto de investidura, con un pacto de investidura pero no de gobernabilidad, y los números no salen. O sea, será difícil poder hacer siquiera leyes que puedan mejorar la vida de los ciudadanos en Cataluña. Espero, por el bien de todos, que se pueda hacer algo y que la legislatura sea un poco larga, pero pinta de que no será fácil ni para ellos ni para nosotros.
Creo que hagués estat positiu arribar a un acord de governabilitat, en certa manera, aquell tripartit que molts preveien.
Pues las políticas del tripartito en Cataluña fueron nefastas en el recuerdo, con lo que yo no me podría poner en posición de defender ese tripartito. Lo que sí que estaba claro, que volver a unas elecciones quizás no tenía mucho sentido, ¿eh? Y eso habla incluso perjudicando al Partido Popular, porque todas las encuestas y todo el sentido común y todos los politólogos decían que si volvía a haber una segunda repetición, el Partido Popular subiría en escaños. O sea, tendríamos una fuerza más representativa en el Parlamento, pero seguramente el resultado de gobernabilidad hubiera sido exactamente igual o muy similar. Por lo que a la ciudadanía no se le puede castigar por un calentón de políticos en volver a repetir elecciones sistemáticamente. Yo creo que la gente empieza a estar muy alta de según qué comportamiento de políticos, y volver a ese escenario en octubre, creo que era el 13, a presentar unas elecciones, yo creo que lo sensato es formar gobierno y si pueden que hagan las cosas bien.
S'hagués sentit més còmode, sembla que estan a les antípodes, però s'hagués sentit més còmode entrar a un acord entre el PSG i Junts, que ocupan aquel espacio tradicional de la sociovergencia?
Pues yo creo que eso también es un mito de la literatura catalana. Creo que eso ya no se volverá a hacer, porque Convergencia desapareció, ahora se llaman Junts, ahora no sabemos si son de izquierda, si son de derechas, tienen un manual de resistencia, como dice Pedro Sánchez, pero a favor de la independencia, y solo hablan de independencia. O sea, el partido como tal, o sea, otra cosa son los concejales que tenemos en los municipios. Y, por ejemplo, en el Prat, el portavoz de Junts los hace relativamente bien y hace cosas interesantes para la ciudad, pero políticas de partido, pues yo no recuerdo un solo titular que diga beneficio para la ciudadanía. Pues hay independencia y Puigdemont, y ya está, y con eso siguen. La convergencia murió y no creo que lo volvamos a ver. Por lo que yo creo que lo sensato y lo ideal y lo beneficioso realmente para Cataluña habría sido un pacto constitucionalista. Así, ahí sí que daban los números y ahí sí que se hubiera podido ver políticas diferentes que nunca se han visto en Cataluña.
Per cert, com va seguir l'episodi Puigdemont?
Pues como ridículo y con pena, pero no pena por lo de Puigdemont. Puigdemont, estamos acostumbrados a Puigdemont, se le dejó escapar, pero se utilizó a los Mossos de Escuadra para ello y creo que es una lástima. Es más, el próximo pleno quiero hacer algún tipo de alusión para que la figura de los Mossos de Escuadra queden un poco refrendadas. Yo creo que los alcaldes deberían hacerlo. Yo se lo pediré a nuestro alcalde para que se haga una declaración institucional en apoyo a los Mossos de Escuadra, porque el ridículo que le hicieron hacer con esas declaraciones de no pudimos seguirlo porque se puso el semáforo en rojo, me parece que eso no es de recibo. Yo creo que si algo pasó, si algo realmente creo que pasó y fue muy duro, fue poner a los pies del caballo a los Mossos d'Esquadra.
De moment el govern ha arrencat tímidament, podríem dir, sense grans titulars. ¿Com valora las primeras pasas de aquel gobierno socialista?
Pues eso, más publicidad que otra cosa. La efectividad del gobierno socialista de momento no se puede demostrar. Creo que han sido muy veloces en llegar a un pacto, como decía antes, de cargos. se ha incrementado exponencialmente los chiringuitos de la Generalitat de Cataluña. Claro, tienen que darle cabida a socialistas y a Esquerra, que vendieron, vuelvo a repetir, la confianza de sus votantes por 300 cargos. Estaban las 30 monedas de Jesús y los 300 cargos de Esquerra.
Sí que hem sabut aquesta nova convocatòria de la mesa tècnica de l'aeroport, també encara amb moltes incògnites, però com ho interpreta el Partit Popular del Prat?
Pues lo que vengo diciendo casi siempre que se me pregunta. Nadie en el Prat quiere la ampliación del aeropuerto tal como se contempla, que es una ampliación real en el Prat, pero mucho me temo que se hará. Y mucho me temo que el equipo de gobierno, que durante muchos años ha puesto la medalla de defender la ampliación, pasará como ya ha pasado con el desvío del río, con la Pineda del Prat, y veremos al equipo de gobierno decir que es un beneficio para el Prat y que vendrán 26.000 puestos de trabajo, como decía el alcalde Tejedor, y que será beneficioso y lo veremos, y me temo. O sea, creo que la propuesta que hace el Partido Popular es la que hacía el ministro de la Serna, del Partido Popular, que dice lo siguiente: una ampliación en Gerona y un tren de enlazadera que en 40 minutos enlaza el terminal de Barcelona-Prat con Gerona-Cataluña o Barcelona-Gerona, como se llame o como se escribe. Yo creo que esa es la sensata. Aquí ampliar la parte logística, hay terrenos para Viladecans para poder aparcar, que eso sí sería un aliciente económico de creación de puestos de trabajo, de viabilidad para el proyecto, y hacer esa famosa tercera, cuarta o 27 pista en Gerona, que tiene mucho, mucho espacio, y será un beneficio para ellos también.
Tindrem moltes oportunitats per parlar, segur, però des del punt de vista de la gestió, el Partit Popular del Prat creu que l'Ajuntament i la Generalitat haurien d'estar representades als òrgans de govern de l'aeroport del Prat, en la línia de com està el port de Barcelona?
Bueno, al final, el Prat és l'aeroport. No podemos pensar que el aeropuerto es un ente que está cerca del Prat. El Prat es el aeropuerto. Y parece de sentido común que tuviéramos que tener opinión. Que nos escuche o no nos escuche, AENA es un monstruo muy grande, es más que un ministerio, y sabemos que es muy complicado. Los ministerios, las cosas de palacio van despacio y es muy complicado, pero entiendo que se tiene que tener un nexo de comunicación, hay que tener una voluntad de diálogo y tiene que estar formando la mesa. Lo que no puede ser es estar en contra, donde no se hablen, donde no se reúnan, donde no vayamos a costas. Es que claro, el Prat últimamente, como no hemos entonado y no al aeropuerto, parece que como los niños chicos se enfadan, dejan de respirar y ya no hacemos ningún solo lo tenemos en la playa, que nos ha afectado una sentencia de costas donde nos ha perjudicado a todos los pratenses, pero es que lo estamos viendo con la ampliación del aeropuerto, que no sabemos más que por los medios de comunicación. Muchas cosas que podrían debatirse en Madrid, solucionarse o pedir, la misma degradación de la playa. Yo veo como el alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, va a Madrid y se pelea por su playa, y mi joder, es que no visita Madrid, a no ser que sea para ver el Barça a Madrid, que no sé si le gusta el fútbol, pero políticamente no va. Yo creo que Madrid no es el enemigo, Madrid tiene que ser un amigo, y por lo menos, si vas a pelear, intentar allí a ponerle las cosas difíciles.
¿La Generalitat también habría estado en esta cadira?
Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo debería estar. Pues las fuerzas de poder, la correlación, yo no las sé decir, quién tiene voz, quién tiene voto, pero creo que es sensato que las opiniones sean consensuadas y que tengan la información de primera mano. No parece normal que tengas que enterar, como últimamente pasa mucho en el Prat, de las cosas por los medios de comunicación.
Al Prat, l'inici del curs polític està també marcat per l'acte institucional de la Diada. Vostè aquest any va assistir després de faltar en algunes edicions, també és veritat que l'anterior mandat no era portaveu. ¿Por qué va a tornar la Diada?
¿Y por qué no? O sea, es verdad que durante muchos años, y aunque en el Prat institucionalmente no se ha hecho, sí, la simbología que acompañaba a esa Diada era una simbología solo referente independentista, o sea, una parte de la población. En el Prat hay claramente dos poblaciones. Son dos poblaciones autóctonas, que son independentistas y no independentistas. Entonces, era muy curioso de ver cómo entidades no independentistas, como puede ser Casa de Sevilla, Casa Regionales, Club de Fútbol, que no tienen que tener ninguna sinología, por una cosa lo que piensa el presidente y otra cosa la entidad, cómo participaban de una escenografía claramente independentista, con esteladas, con pancartas, con cánticos, que no representa lo que debería ser, que es la fiesta de todos los catalanes, los independentistas y los que no. O sea, Cataluña no está hecha solo el que tiene un sentimiento independentista. Cataluña es para todos y Cataluña es de todos. Yo creo que este año se ha podido ver que eso no ha existido, y como, bueno, repetir, queda claro que no era una cosa movida por el ayuntamiento, pero, pero sí que la escenografía era muy clara. Yo tenía intención de ver qué pasaba, fui para allá y me pareció que la cosa había cambiado y que por qué no representar al Partido Popular en la ofrenda floral.
¿Creu en la línia del que va defensar l'alcalde que s'ha acabat el processisme?
No, yo creo que lo que se le ha hecho es darle de todo y acallar. Esto es como un niño mal educado. Al niño, cuando se le dice a todo que sí, no hay problema en casa. ¿Quiere llegar a las 5? Pues llega a las 5. ¿Quiere un coche? Le compras un coche. ¿Quiere un iPhone? Pues le compras un iPhone. Entonces, cuando pasa eso, el niño no te crea un problema. ¿Dónde tiene un problema? Cuando le pones un límite, cuando le dices, oye, pues por aquí no puede ser. Hasta ahora hemos visto cómo no se podía dar los indultos si se dieron, no se podía dar porque era inconstitucional la amnistía y se ha dado. Veremos, por desgracia, cómo se hace, no sé en qué términos, un referéndum, y ahora se habla del cupo catalán, algo que tampoco se podía hacer porque era ilegal. Claro, si tú al independentismo le das todo lo que él quiere, pues no tiene ningún tipo de movilización. Lo que sí creo que ha muerto es el seguimiento de parte de una población que se ha sentido engañada. Yo creo que hay mucha gente independentista que en su momento apoyó el movimiento porque pensaban realmente que lo que decían era verdad y se han dado cuenta que es mentira, que el procesismo y el independentismo es un negocio, es una forma de hacer política y es una forma de crear clientelarmente una cantidad de votos para seguir gobernando, como hemos visto Esquerra pidiendo puestos, puestos y puestos. Eso es lo que creo.
Canviem de tema, parlem d'habitatge, perquè just ahir es va tombar la llei del lloguer de temporada que el sindicat de llogateres portava al Congrés i que buscava la regulació d'aquest tipus de lloguers. Per què en contra?
Pues todo tipo de regulación que se haga sobre el mercado de la vivienda, la historia nos dice que incrementa el precio. Eso es lo que dice todas las ciudades que en el mundo lo han intentado. Lo hizo Berlín y lo tuvieron que quitar porque cuando se interviene el mercado de la vivienda, el dinero es cobarde. El dinero es una posición cobarde. Cuando hay incertidumbre de algo, la gente retira el dinero. Eso pasa en bolsa. En bolsa no se nota. ¿Por qué? Porque el que tiene bolsa seguramente no es una forma de vivir. El que vive de bolsa es un broker no es lo normal. La gente que tiene algo en bolsa es un incremento patrimonial, pero no es una forma de vivir. Con la vivienda sí. Hay mucha gente que se compró una segunda residencia para incrementar sus pensiones, para incrementar su calidad de vida. Y para eso pues trabajó muy duro, hizo una inversión, seguramente se quitó de muchos viajes para poder comprar esa casa y lo hizo. Si tú ahora le dices, oye, en el Prat, que hay una media de 900 euros, que está muy mal, pero si hay una media de 900.000 euros, te le dice, no, ahora vas a ganar 600, pues a lo mejor me interesa vender el piso. Si venden el piso, menos oferta, se incrementa. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración no puede ser tan irresponsable de siempre echarle la culpa al propietario privado. En el Prat, ahora estamos hablando de que hacemos mucha vivienda. En 40 años, ¿cuántas han hecho? En 8 años de Mijoler, 8 años de Mijoler, ¿cuánta vivienda pública se ha hecho? ¿100? No está construida, se están construyendo en 8 años. Y entonces, la administración puede decirle a un propietario que se haga privado de muchos viajes que no gane dinero con su vivienda. Hágalo usted. Lo que tenemos que hacer, los ciudadanos, lo que tiene que hacer es exigirle a los políticos que hagan vivienda. Y yo no sé si es de alquiler o no de alquiler. Eso es otro debate muy duro. Yo creo que todas las propuestas que se están haciendo de alquiler son erróneas a largo tiempo. Yo creo que lo normal son la propiedad, que es la que te garantiza que cuando tengas una edad de jubilarte te puedas jubilar. Porque si ahora ponemos alquileres sociales a 600, 700 euros, cuando la gente se jubile, las pensiones no van a ser de 2.000, y lo sabemos. Van a tener problemas para pagar el alquiler social. O sea, eso lo tenemos que plantear. Yo creo que eso es un debate muy interesante y lo podemos hacer. Pero lo que no se le puede exigir a este debate es que solo sea un interlocutor único, que es el propietario, el que tiene una vivienda privada. Es que tiene muchas. Bueno, pero es que tengo muchas porque trabaja mucho. Seguramente nadie le ha regalado a la persona que tiene 4 o 5 pisos. Pues seguramente es un empresario o es una persona que ha sacrificado parte de su vida para tener ese patrimonio. Entonces, lo que es muy cómodo por parte de la administración, del Estado, del ayuntamiento, es decir, yo en 40 años hago 200 viviendas, y ahora me di cuenta que falta vivienda y le exijo a los que sí que han hecho los deberes, a los que sí que han hecho las promociones privadas, a regularlo, sobre todo porque dice la historia, dice en donde se ha hecho que se incrementa. Pues si al final estuviera demostrado y hubiera un solo país donde diga aquí se reguló y realmente se bajó y todo el mundo se quedó conforme, pues yo puedo ganar 1.000, pero me conformo con 500, si eso fuera así, estaría bien. Pero como no está así, lo que tenemos que exigir es a la administración que trabaje.
És evident que segurament les mesures de subvencionar els pisos, protecció civil, que al final la titularitat continua sent privada, no ha acabat de funcionar, perquè efectivament el parc de titularitat pública ara és ínfim, podríem dir. No sé de qui és competència, vosaltres, vostè diria el DART cap a l'Ajuntament, però clar, té capacitat l'Ajuntament com per fer molts pisos de titularitat pública?
Molt no sé, però més de lo que esteu, seguro. Al final, cuando es un debate que yo sinceramente, mira que años en política, no lo entiendo. Mira, si tú analizas una VPO, vivienda de protección oficial, de diferentes momentos del territorio nacional, te das cuenta que el incremento de precio en Barcelona es superior al de Huelva, por ejemplo. La construcción es exactamente la misma. ¿Por qué se pone un valor de cálculo al suelo si el suelo es público? O sea, si el suelo de un Huelva es público y en Benelprat, ¿por qué aquí vale 250.000 y allí 180.000? ¿Porque el ladrillo es más barato? ¿Porque ganan menos? ¿De verdad alguien se cree esa tontería? Es porque se calcula un suelo que debería estar liberado. Si es suelo público, la ciudad del Prat entrega a 200, 300, 400 o 50 propietarios ese terreno y el constructor les haría cargo. Claro que al constructor le sale a cuenta. Lo que no puede salir a cuenta es si de ese terreno yo te tengo que dar la mitad al Prat y entonces tengo que poner un dinero para hacer servicios públicos. Eso es lo que realmente es difícil. Y aquí, en el Prat, hemos exigido mucho a los promotores.
Está claro que usted está en contra de esta regulación. ¿Alguna mesura en concreta para abordar esta crisis habitacional que es fundamental?
Ponerse a hacer pisos de verdad, no los que hace Sánchez. Sánchez cada campaña electoral, cada día cuando entra en campaña electoral, dice que va a hacer 40.000 más. Empieza por 40.000 y acaba por 2 millones y medio. Pero es verdad, ¿cuántos pisos reales ha hecho el gobierno de España? En los 6 años de presidente de Sánchez. ¿Cuánto? ¿Cero? Pues, oiga, pues soluciones a corto plazo no pueden ser. Es verdad que a soluciones efectivas, reales, no hay posibilidad, pero sí que hay posibilidad de empezar a priorizar de verdad la vivienda. Y priorizar no significa hacer 100 viviendas en dos mandatos. Eso no es priorizar. Eso es intentar hacer publicidad en según qué sitio, diría, publicidad engañosa. Porque usted está diciendo, mi prioridad son 100 pisos. Oiga, no. Se tiene que comprar pisos. Porque hay dinero. El año pasado hubo 42 millones de modificaciones de crédito. 42 millones. ¿Cuántos pisos se compran 42 millones?
Un altre tema d'actualitat és el de la implementació de les zones de baixes emissions. En teoria començava el període de sancions l'1 de setembre, però finalment l'àrea metropolitana de Barcelona ha anunciat que s'endarrereix l'1 de gener, diuen, per anar a totes les ciutats metropolitanes a una a la vegada. Quina valoració en fa d'aquest tema?
Pues hombre, pues Benito y compañía. Lo de las bajas emisiones es la comprobación evidente que la administración, especialmente en Cataluña, que es la que yo controlo, no funciona. O sea, es de tal magnitud la chapuza que hacen con este tema que creo que, y esto es opinión, ni siquiera está confirmada, que es un negocio que se inventa alguno de verdad para ganar dinero. Estoy casi convencido de que esto es un chanchullo que alguien debería investigar porque es que no tiene sentido. No tiene sentido que se haga una modificación, simplemente una zona de baja de emisiones y que la justicia te la tumbe porque es ilegal. Pero es que no tiene sentido que te la vuelvan a tumbar tanto en Cornellá como en San Adrián. No tiene sentido que las administraciones digan que el día 1 de septiembre pueden multar y se den cuenta que no están capacitados, que no saben quién tiene que multar. O sea, uno de los problemas por lo que no se ponen multas no es porque quieran ir todas a unas, esa es la excusa, es porque no saben quién tiene que hacerse cargo de la multa. Las multas en España la tiene que firmar un agente de policía, no puede, la multa no la puede firmar cualquier ciudadano, no puede, mire, usted le contrato y pone multas, eso es ilegal, como bien se ha demostrado y hay sentencia de firme. Pues no se sabe exactamente quién tiene que firmar, si es un agente virtual, cómo, y se han dado cuenta que llegaba el tiempo y eso no lo tenían hecho. Y como no lo tenían hecho, vamos a quitarlo. hacemos una moratoria hasta el 1 de enero, que es lo que se decía en una moción que no nos dejaron debatir, que era una moción que presentó el Partido Popular y Junts, que era intentar unificar criterio. No tiene sentido que en Cornellà sí se pueda circular y en el Prat no, y eso tiene sentido, pero lo que dicen ellos no es por eso, es porque se han dado cuenta de que, como son Benito y compañía, pues la han liado como de costumbre.
Vostès, en tot cas, d'aquest procés, diguem-ne, que estem veient, i d'aquestes dificultats per implementar-ho, continuen estant en contra d'un tema que és tendència molt clara a Europa. Hi havia registrada, segons l'entitat Clean Cities, 320 zones de baixes emissions a l'any 2022 i s'estimen que hi hauran unes 500 a l'any 2025.
Estoy en contra porque creo que es un error. Conceptualmente es un error. Porque prohíbe en lugar de concienciar. Porque prohíbe premiando a los que más contaminan. Y eso es totalmente ridículo. O sea, yo creo, sinceramente, que el cambio climático existe, es evidente, y que hay que hacer medidas fundamentales. Pero lo creo yo, lo que Draghi, que acaba de decir, que es que no tiene ningún tipo de sentido que en un mundo global. Claro, que lo del cambio climático es muy curioso. Nosotros lo extrapolamos al plan, pero es el mundo. No tiene ningún sentido que nosotros en el Prat limitemos un coche de 30 años porque contamina mucho, pero venga un Airbus a 380, el avión más grande del mundo, creo que se llama así, todos los días a contaminar y a tirar el queroseno a las alcachofas. Porque cuando hay algún problema de aterrizaje forzoso, se tiene que perder el queroseno, entonces se tira a los campos el queroseno, ¿no? Entonces dices, hombre, ¿tiene sentido eso? No tiene sentido. ¿Tiene sentido que yo me compre hoy un Porsche que consume 25 o 30 litros y tenga una pegatina eco porque le han puesto un motorcito electrificado, pero yo no puedo ir con un Peugeot que tiene 27 años porque es diésel? ¿De verdad alguien me puede decir que un coche que gasta 25 litros es exactamente? Y como no lo entiende nadie, porque no lo entiende nadie, porque es engañar, porque están haciendo trampas, pues la gente no es que esté en contra, es que cree que le están tomando el pelo. Entonces lo que se tiene que sensibilizar. Es una cosa muy curiosa lo que sucede en el Prat, pero es que sucede en esas 300 y pico zonas de baja emisiones. ¿Cómo es posible que se pueda permitir un coche de alta gama que consume mucho y un coche pequeño no? Que venga un solo especialista en demostrarlo, y entonces votaré a partir de ahora todo y seré un gran defensor de la zona, pero las mentiras no van conmigo.
Són les paraules de Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular. Com sempre, moltes gràcies.
A vosaltres.
I ens veurem pels carrers, però no en aquest espai. Per tant, molt bona festa, Major.
Igualment, bona festa a tothom.
Fem una pausa i seguim de seguida amb Gerard Valverde.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats en la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Obrim novament els micròfons del 91.6 FM, seguim amb el Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio. Hem escoltat el senyor Ochoa, saludem ara el portaveu de Junts pel Prat, Gerard Valverde. Què tal? Bona tarda, com està?
Bona tarda, Imanol, un plaer estar amb vosaltres.
Benvingut novament a la ràdio pública en aquesta nova temporada. Entrem en matèria, de la mateixa manera que li preguntava al Miguel Ángel Ochoa, portaveu del Partit Popular. Repassem algun dels temes de l'actualitat política nacional després d'un estiu força intens. Com valora, per començar, l'acord d'investidura que ha permès fer president a Salvador Illa, del PSC?
Lamentable, lamentable. És una notícia lamentable. No ens esperàvem que Esquerra Republicana, amb la crisi interna que estan vivint, amb la desfeta que han patit a les eleccions, simplement tanqués la porta a la possibilitat que hi hagués un govern alternatiu al govern presidit per Salvador Illa. Entregar la Generalitat al Partit Socialista i al Partit Socialista de Salvador Illa per part d'Esquerra Republicana tan sols obeeix a la necessitat d'un partit polític que s'està enfonsant, que té una crisi molt forta des d'un punt de vista de representació, però també des d'un punt de vista de lideratge, més de quatre candidatures, amb quatre candidatures competint per la seva direcció, i que vol evitar a totes unes eleccions on la desfeta seria molt més àmplia. Aquest ha sigut bàsicament l'acord que ha provocat que Salvador Illa presideixi la Generalitat, evitar una desfeta major d'Esquerra Republicana, no un plantejament des d'un punt de vista de país, perquè no n'hi ha aquest plantejament. Tot està basat en promeses, i moltes d'elles falses, que després hem vist per part de declaracions d'altres presidents de comunitat autònomes, però també per part del govern espanyol, que no es compliran. De concert econòmic no en tindrem. Oblidem-nos. Ja ho ha dit el govern espanyol. Finançament singular, perquè es confon la població entre el que és concert econòmic i finançament singular. Segurament tampoc, perquè al final el finançament singular serà un finançament singular de Café para Todos per totes les comunitats. Quina singularitat és aquesta? Quan els catalans cada any perdem més de 20.000 milions d'euros destinats a la Caixa General de l'Estat que van a contribuir a altres comunitats autònomes que tenen de majors serveis, tenint molta menys riquesa que la que té el poble de Catalunya. És aquest l'acord que volia Esquerra Republicana? És aquesta la presidència de la Generalitat que volia Esquerra Republicana? És lamentable.
Quina és la seva alternativa? Perquè a priori el bloc independentista tampoc sumaria sobre la taula.
Nosaltres, el bloc independentista, nacionalista, sobiranista, perquè al final crec que hem d'ampliar, vale, aquest espectre. És a dir, jo em considero, i ho he dit 50 o 100 vegades, o ja ho diré les vegades que faci falta, jo sóc nacionalista, jo sóc catalanista, i la independència és un objectiu. És un objectiu perquè aquest estat no ens ha proveït d'una altra solució. L'encaix Catalunya-Espanya no existeix. No s'ha volgut donar, i és aquesta l'alternativa que jo he posat damunt de la taula. M'haurien de proposar una altra alternativa i no el continuar a estar com estem fins ara. Alternatives des d'un punt de vista de govern existien, per suposat, com han existit al govern espanyol. Que és que no recordem que el senyor Pedro Sánchez no és el guanyador de les eleccions. Que no ho recordem? Que no recordem que el senyor Pedro Sánchez depèn de dos partits, en aquest cas independentistes, nacionalistes o sobiranistes, perquè ja, no sé, ja fins i tot no sé ni si sobiranistes són Esquerra Republicana, m'ho qüestiono. Però en qualsevol cas depenen d'aquests vots, dels seus, dels d'Esquerra, i dels nostres, de Junts. I no van guanyar les eleccions, i bé que tenim govern. Aquest record, de fet, ahir el vam posar damunt de la taula, que és que el govern espanyol pot perdre totes i cada una de les votacions a partir d'ara amb la governabilitat d'Espanya. I aquesta és la força que teníem i la força que han malbaratat amb el plantejament que ha fet Esquerra Republicana amb l'acord amb el Partit Socialista de Catalunya. Per tant, sí que existien alternatives, sí que existien. Posar en valor els nostres vots al Parlament de Catalunya i posar-los en valor al Congrés dels Diputats.
Segurament és veritat que haurien anat sense el suport d'Esquerra Republicana al PSC. És veritat que van confiar en les seves bases, i és veritat que van treure uns resultats molt ajustadets, però sense aquest suport segurament haguéssim anat a altres eleccions.
Molt ajustadets, perdó que t'ho matitzi, molt ajustadets d'un 1%, és a dir, un 51 versus un 49, un 52 versus un 48, no el recordo, bàsicament, però basats en una idea que era falsa, que era la del concert econòmic. Aquest era l'acord que posava Esquerra, o el que queda a la direcció d'Esquerra, damunt de la taula a les seves bases. Avui dia aquest acord, vull dir, amb una consulta a les bases, es ratificaria? Escolta, no vull fer política ficció, però en qualsevol cas crec que s'ha de ser seriós. I no es va ser, com a mínim es va amagar una part de la veritat, perquè fins que les bases d'Esquerra no van votar, no va haver cap tipus de declaració, un silenci sorprenent per part dels representants del Partit Socialista, d'altres comunitats, i per part de l'Estat espanyol. Sorprenent.
Parlem també del seu partit. Com va seguir, per ser, l'episodi del president Puigdemont?
Mira, jo hi era. Vale?
Eres Arc de Triomf, eh?
Sí, jo hi era, Arc de Triomf. Jo hi era, crec que a les 9 era quan el president feia el discurs, estava previst dir que fes el discurs. D'entrada, l'expectació era molt àmplia, no? Perquè no sabíem què podia passar. No sabíem què podia passar, no sabíem si el president podria aparèixer o seria detingut prèviament. Ens va sorprendre, no?, el fet de que amb total normalitat aparegués el president. Això també és significatiu des d'un punt de vista del fet, no?, de que el territori, o en part, una bona part del territori, és nostre. És a dir, perquè les complicitats que hi ha d'alguna manera damunt de la taula perquè això pugui passar són molt àmplies. Però, per altra banda, em va sorprendre molt l'operatiu de Mossos d'Esquadra. El paper del darrer conseller d'Interior, que no el vull ni esmentar, perquè és molt sorprenent, que una persona que a més li tinc un respecte, li tinc un respecte personal, crec que va ser un bon alcalde, però els darrers episodis al capdavant dels Mossos i les seves declaracions m'han deixat un sabor molt amarg del seu paper i del que quedarà del seu paper gravat a la història d'aquest país. El paper dels Mossos d'Esquadra aquell dia, amb el comandament del conseller, va ser molt sorprenent. El tracte d'una persona president de Catalunya, que ha sigut president de Catalunya, un exiliat, que a dia d'avui compta amb una llei d'amnistia que l'hauria d'emparar, que en cap cas ha comès cap delicte de sang, cap delicte que se li pugui atribuir i que justifiqui l'operatiu que va paralitzar tota la ciutat de Barcelona i tot el país a la cerca, com si es tractés d'un terrorista, i que un operatiu que tan sols s'ha aplicat amb atemptats. Molt vergonyós, sincerament. Al president li hagués agradat poder participar al debat d'investidura, però és que aquesta possibilitat no existia, no va existir. L'operatiu estava pensat per emmanillar el president i donar aquesta imatge, una imatge de victòria per part de l'Estat espanyol, i aquella promesa que el senyor Pedro Sánchez havia fet al seu electorat, que era aconseguir la tornada del president, però la tornada del president emmanillat a la presó. I això no ho podíem tolerar. Les institucions de Catalunya no poden caure en aquest descrèdit. És aquest la imatge que d'alguna manera, i d'imprevist, perquè evidentment jo hi era, però no sabia del que podia passar, es va intentar evitar, i crec que es va evitar, perquè el president no va caure a les mans a les mans dels Mossos, que la seva tasca en aquest cas era obeir les directrius polítiques que existien.
És veritat que hi havia molta expectació, diu vostè que li va sorprendre, però en aquest moment que comencen a fer la marxa des d'Arc de Triomf cap a Parlament, que en teoria acompanyaven, abraçaven el president Puigdemont, com s'entera després de que resulta que el president no estava allà i que havia marxat? S'ho esperaven? Van valorar vostès també com a membres del partit, diguem-ne, no? Aquesta possibilitat, aquesta opció, quan tothom donava per fet que possiblement seria detingut i que no podria arribar al Parlament?
Mira, Manuel, nosaltres ens vam adonar que el president no hi era per una qüestió de seguretat també del propi president en el moment gairebé d'arribar a Arc de Triomf. Hi havia molta gent i, per tant, no et sabria dir, és a dir, en el moment que havia passat no va passar, perquè jo hi era, us havia davant de l'escenari gairebé. En quin moment ell va marxar, després s'ha anat especulant, s'ha anat fent teories, escolta, jo això ja... Vull dir, no vull entrar-hi, però parlo de sensacions, ¿vale? No et parlaré del que sabia o no sabia, perquè clarament no sabia res, i si jo ho sapigués, malament aniria, en el sentit de dir, no podria ser, vull dir, que funcionéssim així, no? A partir d'aquí, jo el sentiment era de tristesa, una tristesa profunda, a pesar de poder-lo veure, i poder-lo veure al país, el sentiment que patíem, els que hi érem allà, era de tristesa. De fet, en part, el sentiment que després hem patit i estem patint moltes persones que ens estimem les institucions, que ens estimem el país, en veure, bueno, el que ha passat. I no dic que no sigui legítim que un partit polític amb representació, com el Partit Socialista, que ha guanyat les eleccions, pugui evidentment presidir la Generalitat, per suposat que ho és. La qüestió és el com hem malbaratat com hem malbaratat d'alguna manera la legitimitat del que havíem construït els darrers anys. I això, en aquell moment, el fet de saber que el president anava a ser detingut, perquè veiem l'operatiu, era una passada, anava a ser detingut a la porta del Parlament, ens creava una gran tristesa, per sentir que s'havien sortit amb la seva, no? Teníem aquesta sensació. El fet de que ell pogués, no?, escapar d'allò, veient la situació i la certesa de ser detingut, per nosaltres, clar, no ens vam adonar d'això si havia passat fins al darrer moment, i jo obertament no vaig voler ni expressar-me, ni tan sols pensar, evitar reflexionar fins a saber en quin estat es trobava el president. Perquè, clar, la situació podia ser que el president fos detingut, doncs, home, a la sortida de Catalunya, a la frontera, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, vaig evitar fins i tot manifestar-me. El que sí que vaig veure amb perplexitud, perplexa, el fet de que al sortir de Triomf, al tornar, em trobés amb l'operatiu de Mossos d'Esquadra que em vaig trobar.
Parlem de present i futur del seu partit, perquè va decidir avançar a l'octubre al Congrés. Precisament, per on passa el futur de Junts ara?
El futur de Junts passa per blindar la figura del president Puigdemont. Molts volem que ell esdevingui el president del partit de Junts. Passa per blindar-nos internament, passa per fer un plantejament des de l'oposició a Catalunya i des de l'oposició a l'Estat. Nosaltres, al final, és entendre el rol que tenim de pal de paller del catalanisme, que tradicionalment hem tingut, que tradicionalment ens hem cregut, però que darrerament, amb les darreres contestes electorals, doncs estàvem competint amb Esquerra Republicana. Ara, el resultat és obvi. Vull dir, aquest empat tècnic que hi havia aquests darrers anys s'ha resolt. Vull dir, nosaltres exercim el paper sobirà de partit català a Catalunya.
Ens hem allargat una miqueta en aquest bloc, però acabem amb una pregunta perquè li volia plantejar de cara al Congrés i no sé què en pensa, no? Abans Convergència tenia com molt clara quina era la seva militància, el seu votant, tenia un perfil molt clar. Junts sembla, o així ho interpreto, que ha volgut en certa manera ampliar la seva base. No sé si ha volgut ampliar tant que al final s'ha desvirtuat una mica a qui vol adreçar-se Junts. No sé si és el gran repte que té el partit ara en el Congrés.
Ui, ens ampliar...
I ara et dic, respon en un minut, la resposta.
O sigui, Manuel, jo sóc convergent, ¿vale? I llavors no me n'amago.
Sí,
sóc
convergent
i cap tipus de problema amb dir-ho. Jo crec que Convergència ha provocat el gran creixement de Catalunya dels darrers anys, i fruit del procés s'havia de reconvertir, i continuo pensant que estic a Junts perquè és la continuïtat de Convergència. A partir d'aquí, no sé si Junts apela, ha volgut ampliar la base o no, però en qualsevol cas jo crec que al final els partits que d'alguna manera plantegen aquesta gran abraçada a l'electorat, és a dir, ser clarament pals de paller, tenen voluntat d'arribar a consensos àmplies des d'un punt de vista polític. Junts vol ser això, vull dir, el que fou Convergència, és que de fet Convergència era més això que el que has dit que era Junts, és a dir, Convergència... el propi nom, eh? És a dir, de fet Convergència i Junts és com molt similar, al final, conseqüència, no? Era això, era des del centre-esquerra polític fins al centre-dreta polític dins del catalanisme. I això era Convergència, és a dir, aquí al Prat molts de nosaltres ens considerem del centre-esquerra, és a dir, tenim una visió, no som molt més... progressista, ¿vale?, des d'un punt de vista de polítiques econòmiques i socials, amb altres comarques, amb altres poblacions, per una qüestió d'arrelament, per X raons, doncs home, tenen una visió més des del centre-dreta. I això és el que és, bàsicament, Junts i el que fou Convergència amb el passat.
Queda clar, sí que li demanaré doncs respostes una mica més breus per intentar tractar més temes. Una de les primeres accions del govern de Salvador Illa és aquesta convocatòria de la mesa tècnica de l'aeroport, encara amb moltes incògnites. Com ho interpreta? I també no sé si vostès estan a favor de la gestió, això que demana també el govern de l'Ajuntament del Prat, de que el Prat hi participi directament en els òrgans de govern de l'aeroport en la línia del Port de Barcelona. No sé si també vostès estan de cara.
Mira, Imanol, jo no sé, de fet, Junts, si està de cara amb això, perquè no és un tema que s'hagi discutit dins de les meses que hem tingut nosaltres de debat sobre l'aeroport, on jo hi era present com a representant d'aquesta ciutat. Però el que sí tinc clar, i ho tindré clar sempre, és que jo defensaré primer els interessos d'aquesta ciutat. Uh-huh. Bé, per tant, jo puc ser de Junts, puc ser militant de Junts, però jo quan el partit em posi en confrontació amb els interessos d'aquesta ciutat, jo tinc clar per qui decidiré, que és ara el Prat, vale? I ho he fet amb el passat i així ho faré. I no se'm cauen els anells, bé, per haver-me d'alguna manera de fer un pols amb qui sigui del partit. És a dir, perquè a mi, jo estic aquí perquè tinc una voluntat de servei i per tant jo sempre, sempre, sempre defensaré el Prat, no perquè ningú m'hagi posat ni per altre element més. Per tant, i tant que estic a favor de que el Prat hagi de participar dins de la gestió de l'aeroport del Prat, només faltaria, és a dir, és un model de governança que té tota la lògica d'una infraestructura com és la de l'aeroport del Prat i passa per una idea, diguem, de la subsidiarietat, no? Que és el criteri que preval a gairebé tots els països. Per tant, sí, sí, i tant.
Tindrem oportunitat de parlar-ne de l'aeroport. Moltíssim problema ara d'habitatge, però ho mencionava vostè abans. Just ahir es va rebutjar la llei de lloguer de temporada que portava al Congrés el sindicat de llogateres. Per què finalment en contra vostès?
Nosaltres havíem manifestat que estàvem en contra.
Tothom esperava una abstenció inicialment, no?
Bueno, perquè hi havia una possibilitat que el PNB votés en contra. El que passava que el PNB tenia uns interessos en aquest cas de que no es volia posicionar al costat del Partit Popular per diverses votacions darreres que hi han hagut i a darrera hora doncs, va anunciar aquesta abstenció. Llavors havíem d'evitar que jo tirés endavant. I això era claríssim. Més enllà d'aquesta llei, perquè he rebut preguntes aquestes darreres 24 hores sobre aquest tema, i escolta, el que està molt clar és que les polítiques d'habitatge restrictives dels darrers anys no han funcionat. L'Ajuntament de Barcelona com a model, és a dir, que és on està poder més tensionat, el Prat està tensionat també en l'habitatge moltíssim, de fet comparativa amb alguns barris de Barcelona més fins i tot, però a Barcelona és l'exponent, no? Les polítiques d'habitatge dels governs Colau, que podrien ser els grans, no?, defensors, han provocat un encariment molt significatiu del preu metre quadrat de l'habitatge de lloguer a la ciutat de Barcelona. I això és així. Estem parlant de que s'ha multiplicat per 1,5 el preu. Per què? És una cosa molt fàcil. Saps allò de dir, és el mercat, amics? Doncs es tracta d'això. Nosaltres podem fer moltes polítiques, però al final les lògiques dels preus obeeixen a l'oferta i la demanda. Si no hi ha oferta, els preus pugen. Perquè la demanda, en aquest cas, no és que sigui constant, és que va en augment. Perquè cada vegada els nuclis familiars són més petitons. Abans teníem 4 persones, 5 persones, l'avi, el no sé què. Ara no, escolta, ara tens, vull dir, la majoria estem solters perquè no ens casem ni a patades, excepte un servidor que tinc aquí davant. Però llavors hi volem viure amb un habitatge tan sols per nosaltres, no sols, per tant, així, jo amb 60 metres, vull dir, de tanta que en tinc, és que se'm fa gran, d'acord? Sí, no estem adaptats. No estem adaptats, se'm fa gran, és massa difícil de netejar. Llavors, no hi ha el model d'habitatge. El tema de la propietat és un tema que també hem de vetllar, és a dir, l'accés a la propietat, no tan sols l'accés al lloguer. Per tant, més habitatge de lloguer, més habitatge per poder accedir a la propietat. I aquests són els dos temes que hem de gestionar i, per altra banda, el que diríem el rere país. No podem estar tots acumulats i que les polítiques d'habitatge siguin dels anys 70. Catalunya és molt gran, hi ha molts municipis que s'estan despoblant a Catalunya i no pot ser que tot passi per estar aquí com a formiguetes perquè no fem polítiques d'habitatge fora del que és àrea metropolitana i primera corona a l'àrea metropolitana. No pot ser, és que és insostenible. Hi ha models d'habitatge que permeten treure habitatges utilitzats per determinades persones que poden viure en altres condicions, en molt millors condicions, el que anomenem rere país, que són les comarques despoblades, amb serveis al 100%, hospitals a cop de cotxe, ben connectats, etc. Hem d'invertir també en tot això.
I per anar acabant, seguint el Prat, hem vist que l'àrea metropolitana finalment ha endarrerit la posada en marxa amb sanció de la zona de baixes emissions. Què en pensa, com ho valora? Vostès que han estat molt crítics també amb tot el tema de la zona de baixes emissions.
És que això és un altre despropòsit en general, és a dir, no, aquesta no és responsabilitat de l'Ajuntament tan sols. Ells
estan
aplicant...
obligats a implementar-la.
Sí, però hi ha vies d'implementació. Nosaltres tampoc el que som és populista. Hi ha alguns que es dediquen a fer populisme i dir no, i no. Però no proposen res, tu. Som l'únic partit que hem proposat, que vam proposar al·legacions a la zona de baixes emissions. I, escolta, ens vam quedar sols al proposar les al·legacions, que són esmenes a modificar un reglament sabent que és una directiva europea, és a dir, que s'ha de traslladar i que s'ha d'aplicar. Molt bé, fantàstic. Això ho sabem. Per tant, diem, hem d'aplicar les zones de baixes emissions? Sí, per suposat, perquè hi ha unes directrius europees que ens obliguen. Siguem intel·ligents de com l'apliquem. Aquesta és la segona, diguem, la primera conseqüència, no?, que nosaltres posem damunt de la taula. Al·legacions. Tan sols Junts per Catalunya ha presentat al Prat al·legacions al reglament de zones de baixes emissions. Ni els pensionistes, ni el Partit Popular, ni Vox, que fan molta comèdia a les xarxes socials, però que després, a l'hora de la veritat, no proposen una alternativa. Nosaltres l'hem proposat.
Vostè ha dit que defensarà accions legals, fins i tot el decret de la Generalitat.
Nosaltres hem demanat que l'Ajuntament plantegi accions legals, perquè el decret de la Generalitat és molt més restrictiu que el reglament de zones de baixes emissions. Jo espero, en aquest cas, que clar... Mira, no sé si hem millorat, perquè la veritat, però en aquest àmbit jo espero que el govern de Salvador Illa tiri endarrere això, perquè a darrera hora el govern de la Generalitat en funcions, o gairebé en funcions, no recordo si va ser en funcions o prèvia a les eleccions, que sabien que es fotien una castanya, perdó la claretat, però aprovar això, d'esquenes, saps, a nocturnitat i a la busia, no, què diríem, és que no té cap tipus de sentit, i sense debat públic. I, de fet, això no està al radar dels mitjans, perquè, bueno, va ser aprovat d'aquella manera. Però és molt fort el plantejament que s'ha fet des de la Generalitat, especialment perquè hi ha moltes altres alternatives per reduir les emissions. Hi ha moltes altres opcions. I també crispa, perquè la població no és tonta. Perdó. Tenim models d'altres països on, al final, el contaminant és el motor. La carraca, ¿vale?, és a dir, el que és el propi cotxe, escolta, és metall, saps?, i col·locat, no? Hi ha cotxes que canvia el motor i tu vas a la DG, o sigui, tu passes la ITV i et fan una medició. Com és possible que això no entri dins de l'equació? No ho acabem d'entendre, però això ja és des d'un punt de vista nacional o estatal, perdó.
Ho hem de deixar aquí. Gerard, mil gràcies, com sempre, Gerard Valverde, portaveu de Junts pel Prat.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
I recordar que el pròxim programa, el pròxim dijous, no hi haurà programa, perquè s'avança el ple a dimecres 25 amb motiu de la Festa Major. Per tant, passarem en directe al ple municipal el dimecres. Recordem que el dijous hi haurà la recepció d'entitats i altres actes previs de Festa Major. Recordem també que el divendres comença tot plegat amb un programa especial del Prat TV a partir de les 6 en directe des de la plaça de la Vila. Fins a la pròxima. Gràcies. Ens veiem al 91.6 FM.